Bona nit. És convenció en la sessió ordinària número 4, convocada per avui dia 26 de març a les 21 hores. El primer punt és l'aprovació de les actes de la sessió extraordinària número 2 de 13 de febrer i de la sessió ordinària número 3 de 26 de febrer. Volem dir alguna cosa? Passem al punt de votació. Vots a favor. S'aprova per 21 vots a favor. El punt segon és el dictamen a la proposta de realització del camp de treball voluntari juvenil persones majors i discapacitat.
La Comissió Informativa de Cultura i Esports ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Realitzar el dia 20, des del dia 25 de juliol al 8 d'agost de 2015 el camp de treball voluntari juvenil a Benicarló denominat persones majors i discapacitat seleccionat per l'IBAC Jove i acceptar les condicions i requisits establerts de l'IBAC Jove per la seva realització.
Volem fer la paraula. Passem al punt de votació. Vots a favor. S'aprova 28 a favor. El punt tercer és el dictamen de la proposta de resolució de la sol·licitud de revisió del cànon fixat per l'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable del Pla General per a la instal·lació d'un complex esportiu per a la pràctica del tennis.
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Proponer la reducción del canon de uso y aprovechamiento en un 50% en relación con la declaración de interés comunitario de la actividad de centro deportivo y de ocio para tenis en suelo no urbanizable del Plan General de Benicarló en la partida Río Polígono 19, parcela 18, que fue fijado en un total de 46.259,45 € por resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de fecha 18/11/2009, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.3 de la Ley 10/2004 de suelo no urbanizable, aplicable a dicha declaración de interés comunitario, y comunicar este acuerdo a la Consellería competente de la Generalitat Valenciana a efectos de que acuerde la modificación de la cuantía del referido canon de uso y aprovechamiento.
Bueno, en primer la palabra, señora Miralles.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres en aquest punt, per supost que votarem a favor, però el que sí que voldria fer una puntualització és que una vegada més aquest cas demostra com funciona el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament dirigit per el nostre regidor, el senyor Pedro López. Mire, el dia 27 de novembre de l'any 2012, el senyor Benito Caldés presenta davant d'aquest Ajuntament una sol·licitud de revisió de la quantia fixada en concepte de cànon d'ús i aprofitament de conformitat amb el previst en la llei. Uns dies després, el dia 5 de desembre del 2012, la tesorera, la senyora María Teresa Sanahuja, demana a Urbanisme, diu, adjunto remito escrito presentado por don Benito Gregorio Caldés, diu, para que se informe los efectos oportunos. O sigui, al cap de pocs dies, la tesorera demana l'informe a Urbanisme. Això era el dia 5 de desembre del 2012. El dia 12 de març del 2013, tres mesos després, reitera l'informe sol·licitat en la nota de règim intern la senyora tesorera. El dia 3 de desembre del 2013, un any després, diu, vista la sol·licitud de fecha 29 de novembre de 2013, registro de entrada de don Benito Caldés, en la que se solicita el prorrateo de los pagos pendientes, reitero el informe solicitado en las notas de régimen interno. Claro, al final, la tècnica de gestió d'urbanisme, el dia 18 de desembre del 2013, el que diu és que esta proposta no l'ha fet, no ha sido remitida a l'òrgano competente, que era la tesorería, por orden expresa del mismo teniente d'alcalde delegado d'urbanisme, senyor Pedro López, puesto que ha manifestado en las diversas ocasiones en que se le ha recordado la situación de este expediente que desea realizar modificaciones en el contenido de la propuesta realizada. O sigui, 28 mesos després de que se fes la primera sol·licitud de revisió d'este cànon, pues avui ho portem al pleno, cosa que ens pareix bé i que per supost votarem a favor. Però vostè ens hauria d'explicar per què la tècnica de gestió d'urbanisme diu que va ser vostè el que va paralitzar aquest expedient perquè volia fer unes modificacions en el contingut de la proposta realitzada i que des de luego no ha fet. Se veu que està avui.
Senyor López. Gràcies, senyor alcalde. Doncs té una explicació i és la següent. Des del primer moment, per a... i sempre consensuat i parlat en els serveis tècnics, me van aconsellar de que la millor manera de fer això era mitjançant una regulació en ordenança fiscal. I des del primer dia, i vostès ho saben, jo vaig intentar portar una ordenança fiscal al ple.
Eixa ordenança va ser revisada una i altra vegada i, a més, hi ha dos propostes d'ordenança finals que no me van agradar, la veritat, perquè crea que no eren suficientment equitatives i iguals per a totes les persones i totes les activitats. Entre altres coses, perquè se tenien en compte contratacions, no se tenien en compte contratacions temporals, se gravaven contratacions de mitges jornades i moltes casuístiques que al final el que feien era que l'ordenança no rebaixara el cànon ni tan siquiera una quarta part de lo que se pot arribar a rebaixar. I jo considerava que això era una burla al que m'està demanant això quan sap que se pot arribar fins al 50%. Al final, lo que se fa ara, vist que no se li troba el quid de la qüestió en aquesta ordenança per a que puga ser equitativa per a tots els veïns, doncs és fer la proposta de la mateixa manera per a no sentar un agravi comparatiu en altres municipis, fer la mateixa proposta que estan fent, per exemple, l'Ajuntament de Càlix. Vaig parlar precisament en Ernestina i vaig estar reunit amb ella per a veure com i de quina manera l'estaven aplicant i simplement me van dir, nosaltres fem la proposta i l'enviem. I el que vull fer avui és precisament això, per no sentar un agravi comparatiu en els meus veïns. Simplement. El retras ha sigut precisament per això. No se pot contratar la mateixa gent una activitat com la que tenim avui aquí, en la que estem parlant de 3, 4, 5, 6 pistes de tennis en una superfície determinada i que té una capacitat menuda de contratació, en una nau en les mateixes dimensions que una pista de tennis dedicada a qualsevol altra activitat en la que puguen haure 10, 15 o 20 persones treballant dintre. I per això, aquests datos, que són els que ens gravaven l'ordenança fiscal que volíem treure, doncs vaig considerar que no era dient. Simplement per això. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor alcalde. Mire, senyor López, la qüestió és que ha passat 2 anys i pico, o sigui, 28 mesos, com li he dit abans. Vostè el que li dona és al Departament de Contratació la culpa, o sigui, la culpa la té de tindre el senyor Serrano, i el que no entenc és aquests motius que vostè me dona, perquè quan tot això està fixat per la llei autonòmica, con la qual no sé per què m'està parlant d'una cosa o d'una altra, quan jo el que penso, sincerament, que vostè no ha fet el treball que tenia que fer. No res més.
Senyor López.
Bé, eix és el missatge, gràcies, senyor alcalde. Eix és el missatge que vol deixar vostè. Jo li dic que nosaltres vam agafar el camí difícil i que era el de gestionar una ordenança que al final no vam creure que siguera bona. I com li he dit abans, per no sentar un agravi comparatiu en els meus veïns respecte a altres poblacions, nosaltres anem a tirar-la de la mateixa manera.
Passem al punt de votació. Vots a favor. S'aprova 21 a favor. El punt quart és el dictamen de la proposta d'aprovació de la segona i última pròrroga del contracte relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei públic de neteja, dipòsit, recollida, transport i eliminació de residus urbans a Benicarló.
La Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord: aprovar la segona i última pròrroga del contracte subscrit el 30 de maig de 2006 entre la Mercantil Fomento de Construcciones y Contratas S.A. i l'Ajuntament de Benicarló relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei públic de neteja viària, depòsit, recollida, transport i eliminació de residus urbans en el terme municipal de Benicarló per un termini d'un any més amb efectes des del dia 31 de maig de 2015 fins al 30 de maig de 2016, quedant condicionada l'efectivitat del present acord a la entrega de la documentació sol·licitada a la Mercantil mitjançant escrit amb nom, amb número de registre d'eixida 3.467.
Podem prendre la paraula, senyor Sánchez.
Bé, nosaltres, igual que vam fer en la comissió informativa, este punt anem a votar-lo en contra, però evidentment volem explicar el perquè de la nostra votació en contra. Este plec, o este contrat que tenim, és evidentment el contracte més important que té l'Ajuntament de Benicarló, és el contracte de recollida d'escombraries. És un contracte que es va firmar en maig de 2006, era un contracte per 8 anys, que se podia prorrogar 2 anys més, més un, fins als 10 anys. No, evidentment, l'any passat se va acabar, va passar el contracte inicial dels 8 anys, i nosaltres ja ens vam oposar, o bé vam votar en contra, a la possibilitat de la primera pròrroga d'un any. Ens vam oposar i, des de luego, tinc que dir que vostè, senyor Serrano, mos va donar la raó. Mos va donar la raó perquè se va fer eixa pròrroga, però va dir que, bueno, que immediatament s'hauria un expedient per a una nova contratació, de forma manera que ja no se poguera produir una segona pròrroga d'eixa contrat. És a dir, se'n fia una i una segona no, perquè segons dia vostè no era conveniente a los intereses municipales aprobar la segunda y última prórroga del citado contrato. Nosotros ya, això ho pensàvem de la primera prórroga. Però vostè al final va acabar reconeixent que per lo menos ja no hi hauria una segona perquè no era convenient als interessos. Bé, ara mos trobem que ja ha passat un any i quan tinguera que hi hauria un plec per a sortir a licitar-se i no fes una pròrroga, mos trobem en que el plec no està i el que fem és aprovar una segona pròrroga. Que, a més, pues claro, també pues haurà passat el mateix que li ha passat al senyor López, no? Ha passat 28 mesos i al final fa fer una ordenança que no ha fet. I així ha passat un any o dos per fer un plec que no s'ha fet. I ara, a última hora, empreses, se fa aquesta pròrroga que deveria haver-se... que està fora de plaça, perquè això que nosaltres aprovem avui s'ha de tenir que aprovar el 28 de febrer com a màxim, perquè són 3 mesos d'antelació la pròrroga. Per tant, això que aprovem avui s'ha de tenir que aprovar ja el 28 de febrer, i no ho dic jo, ho diu la data de contratació. I que, a més, i diu, i a major abundamiento he d'informar que el consentimiento expreso de la concessionària a la segunda y última pròrroga ha sido presentado en este ayuntamiento fuera de plazo. Y a petición del teniente del alcalde, delegado de la Diputación y Patrimonio. Yo, mirant avui, inclús el correu que havia tratat d'aquesta casa, per al registre d'entrada, he vist que en fecha d'ahir també m'entrarà un escrit complementant documentació d'aquesta empresa per a aquesta pròrroga. El que vol dir que nosaltres a la primera pròrroga vam dir que no. Vostè es va comprometre de que ja no hi hauria una segona pròrroga, de que el plec sortiria. Ha passat un any. No és que hagués tingut un any per fer un plec. El plec fa des del 2006 que ara hem pogut començar a treballar en ell, no? Però bueno, i ha passat de plec en el dia d'avui i no tenim plec, no sabem per què, o si ho sabem, en poca justificació. I de repent fem una pròrroga que damunt, això que hem aprovat avui, no hauria aprovar-se perquè està fora de plaç. Està fora de plaç. I damunt la documentació que porta l'empresa també. Per tant, nosaltres seguirem votant que no en aquesta pròrroga.
Si m'agradeix.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo seré breu. Igual que vam fer al ple del 27 de febrer del 2014 que ens vam oposar, vam votar que no, avui també li votarem que no. El motiu, molt senzill. Vostè mateix reconeix que no considera convenient pels interessos municipals aprovar la segona i última pròrroga del citat contracte, que ens costa sobre 1,5 milions, crec que està ara, actualment. La veritat és que des del 28 de febrer del 2014, que és quan vostès des de l'àrea de contractació demanen a Medi Ambient que els passi el plec de prescripcions tècniques i tot això, pensem que en un any ja ens oblidem del 2013 i 2014, estem del 14 a ara, un any. Hi ha hagut més que de sobre temps per poder presentar un plec de prescripcions tècniques, traureu a concurs, que quasi segur, estic convençut, de que en vez de 1,5 milions podríem estalviar-nos diners. Entonces, simplement és eixe el tema. No es pot consentir que en aquest ajuntament, en un expedient d'un 1,5 milions, tinguéssim, un any no, perquè ja ha passat l'any, que en un any no se puga traure a licitar. I això és el que nosaltres no estem d'acord amb tot això, per això li votarem que no. O sigui, simplement és això, que no pot ser, que a més vostè ho va manifestar, ho ha manifestat i està escrit, que li pareix convenient no prorrogar-ho. I ara anem a prorrogar-ho. Però prorrogar vostès, nosaltres no. Gràcies.
Senyor Serrano.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, a mi m'agradaria deixar clar, primer que res, que este contrat, que ve de l'any, efectivament, de l'any 2006, quan el contrat se fixen les condicions del contrat, efectivament se fiquen que el contrat tindrà una duració màxima de 10 anys, ara estem a l'any nou. La primera part del contracte seran 8 anys en possibilitat de prova primer d'un any i després d'un altre. No estem parlant d'una pròrroga que fem perquè s'han acabat tots els plaços, no. Estem parlant de que el contracte quan se va firmar dona l'opció de 8 anys més una primera pròrroga més una segona pròrroga. Deia perquè que no parega que l'Ajuntament el que està fent és fer una pròrroga després del temps que se va fer el contracte. Estaríem dins de l'última pròrroga. Bé, efectivament, l'any passat, jo, aquest argument és el que vaig dir, i jo, particularment, continuo pensant el mateix. Que, possiblement, aquest contracte no pot anar soles, perquè vostès saben perfectament que la recollida selectiva se volia ficar dins d'aquest contracte, perquè a tots els efectes, possiblement, resultaria més econòmic que no trobar per separat, però, a més d'ahir, hi ha uns altres condicionants, que jo parlant precisament ahir en el tècnic corresponent m'informe d'una sèrie de coses que jo desconeixia, la veritat. Desconeixia per què? Pues perquè els plecs no estan acabats, estan molt adelantats, però acabats com per poder de la licitació no ho estan. Per tant, ahir ell el que me comenta és que un plec d'aquestes característiques, efectivament, pot tardar 12 mesos o pot tardar més, perquè no s'agarra un plec i copiar i pegar que se mire per internet. Cada municipi té la seva peculiaritat i Benicarló té la seva. Bé, a partir d'ahir, el que ell me comenta és que s'han hagut d'analitzar moltíssimes coses i que hi ha el plec que estem parlant de l'adjudicació de l'any 2006, que aquest plec que ja va redactar ell, que diu, jo crec recordar que el temps que em va costar fer aquest plec va estar sobre els 10 mesos. O sigui que no parlem que un plec s'agarra, copiar i pegar, i el mateix plec que vaig treure fa 10 anys, l'altra cara. Bé, a partir d'ahir nosaltres l'únic que fem és, com he dit antes, agarrar i complir en la part del contracte, que és aquesta pròrroga de 8 anys més un. Com el plec no està fet, nosaltres el que hem de fer és donar-li continuïtat al servici de recollida de basures a l'Ajuntament de Benicarló i per això anem a renovar el contracte l'última pròrroga.
Jo, senyor Serrano, jo he dit clarament que el contracte era de 8 anys, prorrogable un més un, sempre d'acord amb les parts. O sigui, el contracte són 8 anys, concretament no són 10, són 8, l'un més un és si hi ha acord entre les parts. El de les 8 és per complir-se, l'altre és d'acord entre les parts, un més un. Diu vostè, que clar, vostè va parlar, ha dit completament, ahir li va comentar el tècnic de medi ambient coses que jo desconeixia. Després de 2 anys de passar el contracte de 8 anys, ahir li comenta el tècnic a vostè coses que desconeixia. Com funciona esta casa? Com funciona esta casa? Però vaig dir una cosa. Vaig allí vale un 50% de responsabilitat. Medi ambient el responsable és el senyor López. I ho sé. Antes ell diria que la culpa era vostè, ara vostè podia dir, vostè ha sigut més sutil i no vol dir que la culpa és del senyor López. Ja ho dic jo. 50-50, no? Que cada un aguanta su... cada palo aguante su vela, ¿no? Però vostè no pot dir-me ara que, bueno, vostè, jo sé lo complex que és, perquè vostè sap que aquest anterior contracte el va firmar este que li parlem vostè, com a consellera, que entonces era de contratació, i evidentment va durar 10 mesos, però quan va tindre que sortir, va sortir. I és complex, molt complex, no el faig jo, ho fan els tècnics de la casa, evidentment, ni el fa vostè, però vostè, jo no m'ho diria, i els que estan ahí, l'equip de govern, està perquè les coses funcionen. ¿Vale? I perquè cada departament funcione, i perquè els funcionaris funcionen, i perquè les coses sortisquen i estiguen a punt quan se tenen que licitar. ¿Vale? Perquè si no, la culpa és del polític, del gestor que és el polític. No val que, dime que avui, que ahir el tècnic li va encara dir coses que vostè desconeixia, doncs ara estem així. Jo no li faig de preguntar al senyor López que me deixa vostè, però preguntaria a vostè al senyor López. Senyor López, què passa en aquest departament? No són capaços de fer el plec de prescripcions tècniques, perquè des del seu departament l'atac de contratació sí que ha anat dient, senyores, però sí, que no me llega nada. Tenen que enviar-me a vostès això perquè jo adjunte les administratives, vale, i el plec surti a licitar-se. Però mentre vostès no m'envien les tècniques, jo no puc acabar l'expedient ni fer la licitació. Això és el seu departament. Resposta. Diguem bien, no n'hi ha. Però vostè és el responsable de la licitació. Vostè és el que ha d'agarrar al seu company, al departament, i dir, senyores, ni hablar, por aquí. Estos són els plaços i aquesta és la fecha. Perquè estem perjudicant, i vostè ho va reconèixer, els interessos municipals. Jo no sé si el plec sortia més barat o més car. No vull saber-ho. Això només sap quan se licite. Vale? Però el cas és que quan s'acaba el contrat, pues bueno, anem a treure una nova licitació i a veure, i si ens costa igual, el millor és a canvi de més servicis. Però que s'hagi acabat un contrat, que avui fa un any, que es va prorrogar ja per lo que fora, i que este se prorrogue ja perquè a vostè no li han portat des del Departament de Medi Ambient les plecs de condicions tècniques, francament, com deia antes la senyora Charo, a Xina funciona esta casa. Ho sento dir-ho, a Xina funciona esta casa. Nosaltres no ho aprovarem.
Senyor Jarell.
Sí, senyor Serrano, només vull dir-li que algo greu ha passat i ha fallat així. Per què ens estem jugant sobre un milió i mig que ara el senyor Sánchez dia que no sabem el plec nou si serà més econòmic, serà més car o no. Això no ho sabem. Però el que sí que està clar és que no es pot consentir que per fer un plec d'estos tardéssim un any. Per molt complicat que siga. Perquè és primordial, penso que la quantitat, l'import d'aquest plec de condicions és suficientment important com per a donar-li prioritat sobre altres causes que puguin hi haver per davant. Simplement ha fallat els departaments, contratació, l'atac, com ha dit, està reclamat, medi ambient no ho ha fet i això no pot ser. Simplement, i ja li torno a repetir, li votarem en contra, com vam fer l'any passat, el mateix. Moltes gràcies.
Senyor Serrano.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo vull tornar a repetir que el contracte dura 8 més 1 més 1. És que pareix que estiguéssim fent, jo no sé, pareix que estiguéssim fent una barbaritat. I simplement estem complint en una part del contracte que se va firmar. El mensatge que s'intenta donar és que pareix que l'Ajuntament, quan se parla del milió i mig, pareix que el milió i mig siga una quantitat que està ahí i que l'Ajuntament s'hi oferirà d'una altra manera, a més de ser un milió i mig en estadia. No, anem a veure una cosa. Això és el que paga l'Ajuntament, avui per avui, el milió i mig, el que paga a l'any. Si licitaríem, podríem pagar 1.450.000 o 1.600.000. Jo no ho sé, efectivament, hasta que se licite, sinó hasta que s'adjudique, no sabríem el preu definitiu d'aquest contracte. El problema de la problemàtica d'aquest contracte és que, a més, jo ara vaig a dir-li el que em va dir ahir, però és que jo no sabia, doncs mire, jo no sé ni de recollida selectiva, ni sé dels sistemes de carga i descarga lateral o frontal o no sé què, jo no ho sé, i hi ha una sèrie de condicionants que a mi ahir m'explica el tècnic corresponent. I vaig explicar-li perquè ho tinga clar. Mire, els nous documents incorporen les noves necessitats establecides por el Real Decreto tal. Proyecto de explotación, estudio económico, planos, indicadores de calidad de servicio, etc. Que hasta ahora no eran exigibles y que incrementa la relación documental requerida. El nuevo servicio se ha procedido a dimensionar de forma distinta, tanto en forma como en el fondo con respecto a la relación contractual, planeamiento de servicios, sistemas de gestión y control, remuneraciones del contratista, derivación del principio de riesgo de ventura y otros. El dimensionado del nuevo servicio se aborda de una forma innovadora en varios conceptos, proponiendo en ciertos casos planteamientos no evidenciados en otros contratos similares, lo que dificulta su concepción tanto en los procesos de ejecución, remuneración, afección al ciudadano, control y gestión fiscal variable. Para ello es necesario un trabajo de campo tanto en el diseño, concepción, desarrollo, sondeo de los productos y soluciones tecnológicas viables y efectivas que puedan existir en el mercado mediante identificación y entrevistas con empresas específicas nacionales y extranjeras. Con todo ello, se pretende alcanzar como objetivo la integración y gestión de forma eficiente de los recursos económicos disponibles mediante la optimización de los servicios contratados, la valorización de las amortizaciones de equipos, el establecimiento de umbrales de calidad de servicio al servicio obtenido. Bien, podría continuar. Son dos fulles, no, tampoco vaig a mirar, son coses tècniques que jo no les entenc. Si el camió té gana aixina o té gana aixana. Per tant, això és el que a mi me traslada i me diu, no és fàcil fer un contracte. És fàcil si copia i pega. I així no se pot fer copia i pega. Perquè aquest municipi, com ha dit antes, té unes particularitats. Si així sumem, que conforme vostès saben que m'ha reunit amb vostès diverses vegades per parlar del tema d'aquest contracte, per parlar del tema de la selectiva, que és la selectiva en el seu moment, se pagava prou tant el cartó com el vidre con els envasos, que el que feia era que aquest contracte que feia l'Ajuntament pràcticament se podia compensar els ingressos, a l'Ajuntament no sortia bé. Però és que ara és al contrari. Ara aquest servici per l'Ajuntament és deficitari. Per què? Perquè donem un servici i del que l'Ajuntament arreplegue no traiem el suficient per pagar. Per tant, aquest contracte se té que plantejar des d'un altre punt de vista diferent. Però el que me comenta a mi el tècnic. Jo tampoc ho voldria fer més llarg. És a dir, així el que anem a fer és, i tal com us vaig dir a vostès, eixe ple que una vegada estigui acabat se'ls passarà i tenim les reunions que farien falta per revisar-lo entre tots i veure si podem aportar alguna cosa de tècnic, que fa al ple de tècnic que fa el tècnic competent, per millorar en tot el possible. Però bueno, nosaltres l'última prova la tenim per abans.
Passem al punt de votació. Vots a favor? En contra? S'aprova per 3 vots a favor i 8 en contra. El punt 5 és el dictamen de la proposta d'aprovació de la devolució proporcional de la taxa de guals del carrer de Déu de Gona.
La Comissió Informativa d'Economia i Hisenda ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Primero, resolver la discrepancia del viceinterventor en el sentido de continuar el procedimiento. Segundo, conceder un beneficio fiscal aplicable a la ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase a todos y cada uno de los interesados que a continuación se detallan siempre que estén al corriente del pago de dicha tasa correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de marzo de 2014 hasta el 30 de junio de 2014, en el que permaneció cortado al tráfico rodado la calle Ullecona en su tramo comprendido entre la calle Puig de la Nao y John Fuster, como consecuencia de las obras de sustitución de redes de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y drenaje de la calle Ullecona, a cargo de la aplicación 33100 y por los siguientes importes. Los titulares son Vilches Marqués, Mari Carmen, Graneros Rus Domingo, Lores La Rosa Joaquín, Querol Foix Francisco Manuel, Masip Ferrer Jaime, Arín Piñana Manuel Eduardo, Mulet Herrera José María, Calvet Piñana Francisco, Escura Mejías Francisco, Roca Masín María Teresa y Morente Querol Manuel.
No le puedo dar la palabra, señor Sánchez.
Bé, no, només nosaltres votem a favor, no? I ho avanço perquè és cert, vull fer l'aclaració perquè és que en aquest punt el que hi ha és una discrepància del viceinterventor. Vale? Però nosaltres entenem la discrepància del viceinterventor, però també entenem, i veu vostè quan nosaltres som més comprensius del que vostès se pensen que som o del que vostès se quan estan en l'oposició. Nosaltres entenem que així hi ha un problema, un pequeño problema que és, bueno, pues que com diu bé el viceinterventor, l'ordenança no contemple este cas específic, és un cas molt específic. Si se talla un carrer durant uns mesos o un temps i no poden passar els vehicles, evidentment la gent que paga un vado no pot aparcar el cotxe dins de cada seua. Lògic és que els bonifiquessin. El que passa que ocorreix pues que l'ordenança no contemple esta possibilitat. L'ordenança és massa escueta i només parla de casos que interessen a la seguretat ciutadana o de la defensa nacional. Vale. Entonces, lo que hi ha que fer, evidentment, és modificar, com bé diu l'interventor, modificar i aquesta ordenança, contemplant bueno, situacions com aquestes, que nosaltres entenem que sorgeixen, que no estan contemplades l'ordenança, i que el viceinterventor té que informar en contra, té que fer el seu reparo, perquè, evidentment, l'ordenança és com és, però que, com dic, és algo accidental que ha passat i que té solució modificant l'ordenança, i que això és el que feien vostès.
Bé, senyor Sánchez, vostè sap que no és la primera vegada que se porta això, han sigut en més carrers, en César Cataldo, en el Pizarro, en Hernán Cortés, quan se va fer l'Avinguda de Catalunya. Pot ser que l'ordenança no contemple, però nosaltres entenem perfectament que quan hi ha veïns que estan pagant, en aquest cas un bad o el que siga durant tot un any, doncs per els mesos que no puguen entrar, crec que per molta discrepància que n'hi ha d'interventor, encara que tindria que modificar-se l'ordenança, que si completés l'ordenança, és comprensiu pues, que si han pagat tot l'any pues, els mesos que no puguen entrar, pues, que els abone. Jo crec que no és la primera vegada, han sigut més vegades que han tingut aquest tema, i bueno, jo crec que és el deure nostre i que les properes corporacions o el que siga, que a l'ordenança per a quan se talli un carrer, per al que siga, per obres sobretot, que se contemple aquest tema. Jesús Sánchez.
No, no, només dir-li que el que vostè està dient reforça més la meva afirmació anterior, que dir que nosaltres som molt comprensius coses que vostès no van fer, perquè com vostè ha dit, això ja hi ha algun dels casos que ha passat més vegades, llavors, pues, com que ha tot escaldado, l'ordenança que ha hagut de canviar. Nosaltres som comprensius i mira, pleguem hasta ahí i diem, venga, va, una vegada més nosaltres arrimem l'ombro.
Jo també li dic que comprensiu són tots, perquè això porta 40 anys a Xines. Ja hem estat d'un color i de l'altre a Xines d'Ajuntament. O sigui que comprensiu són tots. I no s'havia tornat mai en la vida. O sigui que comprensius són tots. Així, tant d'una part com de l'altra, perquè això porta a Xines tota la vida. Senyor Eduardo, vostè s'estén? Ah, senyor Mascarell, sí.
Moltes gràcies. El que li anava a dir és que m'ho ha dit tot vostè ara. O sigui, perquè ho tenia jo, el que hi ha que fer després de tantes vegades és canviar l'ordenança. Això és el que hi ha que fer. I estem d'acord en que se'ls bonifique a les persones afectades, al César Cataldo va passar i en més puestos passe, entonces, però ja ho ha defensat vostè molt bé. Res més.
Bé, això ho diran els tècnics, però si m'escaré li torno a repetir que comprensius som tots i així hem passat per tots els colors. I el que diu el senyor Marçal, que porta 20 anys a l'Ajuntament, que no s'hi torna mai. O sigui que passem al punt a votació, vots a favor. S'ha aprovat per un vot a favor. El punt 6 és el dictamen de la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 1.
La Comissió Informativa d'Economia i Hisenda ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor viceinterventor en el seu informe número 88/2015 de 17 de març. I segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2015 que es presenta a l'annex adjunt per un import total de 82.673,39 d'euro i que correspon a les factures que s'agrupen en els següents grups. Factures que s'aplicaran al pressupost de 2015 per un import total de 74.179,95 euros a les partides corresponents i factures que s'aplicaran al pressupost 2015 per un import de 8.493 financiades amb romanents de tresoreria afectats de conformitat amb el decret d'incorporació parcial de romanents de crèdit del tinent d'alcalde delegat d'Economia i Hisenda de 23 de febrer de 2015.
Bé, la paraula, senyor Sánchez.
Bé, mire, aquí sí que no. Lamento i ara sí que tinc que dir-los que aquí, com vostès ja saben, no anem a votar-los a favor. Així també hi ha un reparo d'intervenció, una objecció feta des d'intervenció que es deu de resoldre de en el ple. Per què? Pues lo que hem parlat de sempre. Esta és la història de sempre, no? Ara estem parlant d'extrajudicials que dins d'esta relació d'extrajudicials hi ha factures que, com diu el viceinterventor, la tramitació corresponent ha estat obviada i no existeix altre document que la despesa realitzada per la que la factura i patatín patatà. És a dir, que no s'ha complit una vegada més la llei de contractes de l'administració pública. No? Quan una cosa no ha complit la llei, l'objecció té sentit i nosaltres, si nosaltres no se tracta d'una mera qüestió d'ordenança que hi ha que modificar, això és qüestió de llei, la llei de contractes de l'administració pública, i per tant ahir nosaltres, com sempre, hi ha un dintre de vegades, la llei ha que complir-la a l'hora de fer les contratacions, vostès no ho fan, hi ha factures que estan dins d'esta relació d'estats judicials que estan incomplint la llei, però tant nosaltres no ho aprovarem.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres en aquest punt mos abstindrem, com vam fer en la comissió, per l'objecció de la legalitat que fa el senyor viceinterventor. pensem que hi ha coses que es tenen que treure a licitar. El que està clar que els servicis que tota aquesta gent ens ha donat a l'Ajuntament tenen que cobrar, perquè el que ens han oferit, ens han portat paper, fotocòpies, pintura, el que siga, tenen que cobrar-ho. Però nosaltres en aquest moment no li votarem a favor, ens abstindrem. Res més.
Senyor Serrano. Gràcies, senyor alcalde. Bé, ahir, del que vostè ha dit, s'ha deixat una cosa. És a dir, així, totes les factures són totes factures de l'any 2014. I vostès saben perfectament que les factures que no se poden imputar a l'exercici del qual s'ha fet el servici, totes són de l'any 2014, una vegada tancat l'any a finals del mes de gener que se comptabilitzen totes les factures, i ja esperem tot el que podem per comptabilitzar-les totes, saben perfectament que totes les factures de l'any 2014, quan no se poden comptabilitzar el 14, tenen que anar per relació extrajudicial i aprovar-se el 15, i en aquest cas se fan totes imputats perquè s'imputen a l'exercici 2015. Totes. Salvo les dues facturetes que hi ha d'inversió, que ve com ha dit el senyor secretari, són separant per remanents afectats pel tema d'inversió, que són dues obretes que s'han fet al mercat. Per tant, totes les factures que hi ha així, totes les factures són del 2014. I totes aquestes factures no s'han pogut comptabilitzar a l'any 2014. Per tant, tenen que venir així, perquè això és la tramitació normal. Així, efectivament, hi ha factures de treballs que han fet diferents empreses de Benicarló, que han fet uns servicis que se'ls ha de pagar, i la forma de fer-la és portant una relació extrajudicial perquè això el més pot ser possible ho poguessin pagar.
Senyor Serrano, mire, esta nit no volia enfadar-me. Esta nit no volia enfadar-me. Vostè, jo sé que a mi no m'agrada per estúpid, però tots agrada per estúpid els que ens escolten. És que són factures de l'any 2014, qui ha dit que no? Estem parlant d'un extrajudicial de crèdit, factures del 2014 que venen en 2015 i se tenen que reconèixer i se poden dar com extrajudicials. Qui ha dit que no? Que no siguin del 2014. Qui ha dit que no? Jo li he dit que dins d'aquesta relació de factures no ho aprovarem, perquè com tantes vegades i des de fa anys n'hi ha treballs i serveis adjudicats a dit. Vale? Adjudicats a dit. Empreses que han fet, vostè diu, han fet treballs, fabricant-lo, adjudicats a dit. Estan així. I algun d'ells, mire, pot dir, l'última contratació la vaig fer jo quan estava de contratació. I ara ha dit, i això vulnera la llei, i li dic, nosaltres no li aprovem estos extrajudicials, ni perquè siguin del 14, ni del 13, ni del 2026, sinó perquè aquestes factures no complixen la llei de contractes de les administracions públiques. Ho torno a repetir, no complixen la llei, són molts d'ells adjudicats a dit. Vale? Olvides ja de que, no sé, que s'ha molicat, que si, bueno, és que claro, són extrajudicials, tenen que passar-los ara, i vostè ja sap que la llei ens obliga a passar-los com a extrajudicials, pues claro que ho sé. I què té que veure? El que estic parlant és de com s'ha contratat aquests serveis. Què se paguen, quins serveis se paguen i com s'han contratat. Com s'ha vulnerat la llei al fer-lo. No a considerar-los un extrajudicial. Sinó que, per favor, li demano que siga més serio a respondre, perquè jo entenc que vostè no m'agrada per estúpid, però entonces algú intenta vostè vendre-li el que no és. A mi, des de luego, no.
Senyor Serrano. Bé, aquestes factures, com he dit antes, no vaig a repetir el mateix, perquè pareix que sempre repetim el mateix, no vaig a repetir el mateix. Assenyant, com he dit antes, factures, moltes factures de proveïdors de Benicarló, facturetes, la majoria xicotetes, que no se poden treure a cap licitació, perquè són factures xicotetes, del fontanero, del cable que em falta per no sé què, del cable que em falta, i de tres associacions de Benicarló, una, dos i tres, que ha fet els seus servicis l'any 2014 i la factura no se va poder comptabilitzar l'any 2014. Tres entitats de Benicarló.
i una molt important, que és la banda de música, per les actuacions que han fet, exactament. Però tant així, quan parla de que han fet factures i els contrats i ha dit, bueno, pues si s'ha dit és comprar les bombonetes d'aigua de tot l'Ajuntament, pues bueno, de factures deixes que vostè diu, deixes, no n'hi ha cap així. No n'hi ha cap. No n'hi ha cap. Tot són factures xicotetes. I no hi ha més. I aquestes factures, per pagar-se, el procediment és que passin per la relació d'estat judicial. S'aproven per el pleno i la setmana que ve se pagaran. No res més.
Bueno, passem a una votació, però de les factures més importants que n'hi ha de la banda de música. Jo crec que la banda de música, Judica li ha dit a altres algo. Ho dubto moltíssim a la banda de música de Sibén i Garló. Passem al punt a votació, vots a favor, abstencions, en contra, s'aprova per 13 vots a favor, 6 en contra i 2 abstencions, 5 votar al sol i 2 abstencions del bloc. El punt 7 és el dictamen de la proposta d'aprovació en caràcter provisional de la modificació de l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de drets públics locals.
La Comissió Informativa d'Economia i Hisenda ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Aprovar amb caràcter provisional la modificació de l'article 67 de l'Ordenança General de Recaptació, Gestió i Inspecció de Tributs i altres ingressos de dret públic local, amb la redacció que s'adjunta. I segon, és posar al públic l'expedient per al seu examen i presentació de reclamacions que s'estimen oportunes durant el termini de 30 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació en el butlletí oficial de la província. Els acords s'entendran definitivament aprovats si durant aquest termini no se'n presenta cap.
Poden preguntar la paraula, senyora Miralles.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, tal com han fet la comissió d'Hisenda, este punt el votarem a favor. Ja ens sembla bé que l'Ajuntament pugui aplaçar el cobrament d'algun rebuig, sobretot per a facilitar a les persones que a dia d'avui pues, no poden pagar aquests rebuts a l'Ajuntament per a que es pugui fraccionar. Però també m'agradaria que expliqués el senyor Serrano, perquè l'IBI, les tasses de reciclatge i les multes se cobren pel Servei Provincial de Recaudació de la Diputació, que té la seva ordenança fiscal i que només permet el fraccionament fins als 18 mesos. Per tant, aquests tributs no es podran fraccionar a 36 mesos com els altres, que és els que diu l'ordenança. O sigui, això m'agradaria que ho expliqués, perquè realment aquesta ordenança només està aprovat per als impostos o per a les tasses que cobra l'Ajuntament. Així és que m'agradaria que ho expliqués.
Senyor Serrano.
Bé, vostès saben perfectament que l'Ajuntament de Benicarló té cedida a la Diputació la gestió de l'IBI, de les denúncies i de l'IAE, i qui tramite i dona els fraccionaments és la mateixa Diputació Provincial de Castelló. Bé, si el que s'ha aprendut en aquesta ordenança és que d'aquells imports que té pendents de l'Ajuntament de Benicarló, perquè la Diputació té molts més mitjos que l'Ajuntament per poder cobrar, el que han fet així ha sigut agarrar i intentar allargar les quantitats tot el que hem cregut, hem considerat convenient degut a les dificultats que hi ha moltíssima gent que està sofrint en aquest moment. Una miqueta les franges s'han ficat, s'han ficat d'acord a sol·licituds que a mi personalment m'ha fet molta gent de la manera que més o menys li podria resultar pagar-lo, i el que han fet ha sigut ajustar aquests imports a les necessitats, inclús una miqueta més per damunt de lo que la gent que m'ho ha comentat així m'ho ha demanat. I per tant, bueno, si pensem que lo important de la modificació d'aquesta ordenança és que en el moment que la gent sol·licita aquest fraccionament o aquests fraccionaments, el que fa l'Ajuntament és automàticament paralitzar totes aquestes actuacions administratives, bé siga a nivell d'embargo de comptes o bé siga de devolució de l'agència tributària, en el qual el que fem és, efectivament, primer paralitzar-lo, i que ja que la gent tindrà, la gent que ho sol·licita, la intenció de pagar, que al mateix temps, a paralitzar-se l'altre, doncs, deixarà per una part de tindre eixa temor, entre cometes, de que l'empresa de recaudació executiva pugui embargar comptes, i i no tinga i tinga la facilitat esta de totes les mensualitats que nosaltres hem ficat.
Senyor Serrano, jo ja li he dit que, pues, que m'he semblat bé, però clar, quan se surt a la premsa i se diu que l'Ajuntament podrà aplaçar el pagament de tots els tributs, pues, no és veritat, vull dir que això ho hauríem d'aclarir. Vull dir, vostè només podrà aplaçar aquells tributs, aquelles taxes que cobra l'Ajuntament. O sigui, l'IBI, si una persona no pot pagar la contribució i demanar un aplaçament, això ho tindrà que demanar la Diputació i només ho podrà aplaçar com a màxim a 18 mesos. O sigui, que vostès només tenen potestat per a fer això a el que és els impostos de vehicles, la recollida de les basures i les quotes d'urbanització. És així o no? I els vados. Que a vegades pues, l'impost de vehicles pues, són 60 o 70 euros, jo m'imagino que hi ha gent que inclús pot pagar això, però que el que realment la gent té dificultat en pagar pues, a vegades són altres impostos, com poden ser l'IBI, que això, pues, esta ordenança no serveix per a res, esta modificació de l'ordenança. Li torno a repetir que ho li votarem a favor, però sí que m'agradaria que quan aquestes coses surtin a la premsa, que a vegades faig una mesura una mica electoralista, perquè pareix que ara aquí pareix que ajudéssim a tots, quan durant aquests anys vostès no han fet res i la crisi continua des del 2007 fins als nostres dies, pues, que aclarisquessin exactament què és el que poden aplaçar i el que és el que no, i els que tenen potestat de poder aplaçar i el que no tenen potestat. Ja li torno a repetir que li votarem a favor, però penso que sí que s'ha ficat tot en el mateix munt i quan la Diputació només pot aplaçar fins a 18 mesos i no fins a 36, con lo qual a vegades pues, això no té sentit.
Gràcies, senyor Cade. Bé, m'estranya que vostè, sent conseller de l'Ajuntament, diga que l'Ajuntament estos anys a la gent necessita l'ha deixat ahir. M'estranya moltíssim que vostè ho diga, perquè vol dir que vostè la realitat de l'Ajuntament possiblement no la veu, no la viu. Perquè dient això, vostè sap la quantitat de diners que s'ha gastat de l'Ajuntament, que se gasta l'Ajuntament tots els anys. Perquè diga que com l'Ajuntament no fa res, com no fa res, bé, doncs, entres i traga números i veure els diners que s'ha gastat l'Ajuntament de Benicarló. Quan jo faig la roda de premsa i ho explico bé, i el que dic és dels impostos que cobre l'Ajuntament i de lo que té en recaudació executiva de l'Ajuntament de Benicarló, això són els que nosaltres modifiquem, perquè nosaltres no tenim que donar comptes a ningú fins al temps que podem ficar. I pensem que estos plaços de temps són molt factibles perquè la gent pugui sol·licitar-lo en la facilitat de que només presenten tres documents i l'Ajuntament per sistema el donarà, no demanarà res més. Ni demanarà fins a 18.000 euros, ni si demanaran avals bancaris, ni si demanarà res. Qualsevol persona que avui en dia sabeu on va que demana diners per pagar una deuda, el banc el deixarà o no el deixarà i pagarà el tipus d'interès. L'Ajuntament no és cap negoci, però tant l'Ajuntament, l'únic que ens ajuntament serà a lo que ens marque la Llei General de Recaudació, que ens diu, la Llei General Tributària, que ens diu que el tipus que aplicarà els ajuntaments serà este, ni més ni menys. I pensem que fins a 18.000 euros sense demanar res al banc és una medida molt bona i que la gent no tindrà la necessitat d'anar a buscar res perquè venien a l'Ajuntament, nosaltres ho facilitarem tot perquè puguem pagar totes aquestes mensualitats que nosaltres aprovem en l'ordenança.
Bé, senyor Serrano, no simplement també aclarir que no és pagar els tributs de l'any en curs, sinó deutes acumulades que n'hi havien atrás per els motius que foren i que s'havien a l'Ajuntament. També creu convenient que a lo millor aplicant aquesta mesura se pot recaudar més que sense aplicar aquesta mesura i damunt ajudar a la gent. I bueno, jo crec que estem tots conformes, estem tots d'acord en poder ajudar a les persones que tenen un deute a l'Ajuntament, no de l'any en curs, sinó d'anys anteriors, perquè hi ha molta gent que arrastra d'anys anteriors perquè no podem pagar per les circumstàncies en què estem avui en dia, i crec que l'Ajuntament, pues, bueno, l'obligació entre tots és poder ajudar-los i facilitar-les i se pago. O sigui, passem al punt de votació, vots a favor, s'aprova el 21, vots a favor. El punt 8 és la proposta de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Taula de Sénia. Només una proposta que vaig comentar-los a la Junta de Portaveus de la Inclusió de Pobles. N'hi ha que votar la inclusió en l'ordre del dia. Si volen fer algun ús de la paraula sobre la inclusió, votem la inclusió, vots a favor. S'aprova el 21, vots a favor. I després la proposta de la modificació dels estatuts de la taula del Sénia.
Per part de l'alcaldia es proposa l'adopció del següent acord. Aprovar inicialment la modificació del text dels estatuts de la Mancomunitat de la Taula del Sénia per adaptar-los, els seus fins, a el que disposa la disposició transitòria 11 de la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, així com per a refundir a l'expedient el d'incorporació dels municipis de Sant Rafael del Río, Herbers i Sant Jordi, i autoritzar a la Mancomunitat de la Taula del Sénia per a fer la publicació del present acord al Diari Oficial de la Generalitat.
Bueno, la paraula, senyora Mireies.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, nosaltres aquí vull dir que votarem a favor, si està clar que estem d'acord en que entren aquests tres municipis nous a la Taula del Sénia, però aprofitant que la Mancomunitat de la Taula del Sénia surt al ple municipal de Benicarló, sí que voldríem fer unes puntualitzacions respecte del comportament que nosaltres considerem que tenen vostès com a equip de govern respecte d'aquesta Mancomunitat. Últimament vostès no van a les reunions, no van a les activitats que se fan, no fiquen ni tenderete a les fires de promoció que organitza la Taula del Sénia, concretament a Beseit, per exemple, però, a més, jo vull recordar que la Mancomunitat de la Taula del Sénia, que aquest Ajuntament se va adherir en els dos anys que van governar el PSOE Bloc i que vostès sempre van estar en contra en aquell moment, pues després sí que anaven sempre a les reunions, sí que se feien les fotos i sí que van considerar que era útil perquè la Mancomunitat de la Taula del Sénia en un moment determinat tenia molts diners provenent del govern central, un govern socialista que va dotar de diners a aquesta Mancomunitat i que van ser vistos diners per arreglar molts de camins de Benicarló i fer moltes coses que realment vostès estaven molt contents i jo recordo en este plenari el senyor Eduardo dient que moltes gràcies a la Taula del Sénia per tots els camins que havien arreglat en este poble. Però després, quan va canviar el govern a l'any 2011 i va entrar el senyor Rajoy, els diners se van acabar en sec, la Mancomunitat ja no va tindre ni un euro de fondos del govern central i el més lamentable de tot és que el senyor alcalde d'aquest ajuntament va dimitir de president de la Taula del Sénia a través del Facebook. Simplement voldria dir aquesta puntualització perquè me pareix lamentable l'actuació de vostès.
Senyor Ferrer.
Moltes gràcies, senyor alcalde. No res, donar la benvinguda en aquests pobles que vindran, però sí que és cert que la Mancomunitat de la Taula del Sénia tenia una finalitat que jo crec que tots molt la creiem, encara que vostès votaren en contra, de que els pobles que estem a les puntes dels diferents administracions polítiques, pues sempre tenim algunes deficiències com en el tema de carreteres, enllaços entre pobles i tal, i crec que també el que hi hauria que reivindicar des d'este pleno, a banda de felicitar a aquests municipis que s'han adherit, és que, d'alguna manera, les administracions ficaren diners per a poder solucionar aquests problemes que tenim de veïnatge, que a vegades un camí, jo recordo haver parlat amb Eduardo, escolta, és que el camí nostre arriba a estar el terme de Càlits i està asfaltadet, i el terme de Càlits te'l trobes sense asfaltar. Pues, la idea de la Taula del Sénia era una mica eixa, a banda de la promoció d'aquestes 3-4 comarques, inclús les comarques d'Aragó que estan implicades. Per tant, hi votarem a favor perquè creiem que com més pobles serem, més força tindrem, però sí que és veritat que les administracions supramunicipals podrien tenir una miqueta més de sensibilitat envers aquestes necessitats que tenim municipis veïns o municipis adherits. Moltes gràcies.
Hola, senyor Ferrer. Menys mal que l'acord que se va agarrar sempre sí que de la Taula del Sénia no faria en política. Jo entenc que venen eleccions, no? Però que me diga vostè això, senyor Miralles, si ha sigut l'únic president que ha repetit la Taula del Sénia. L'únic. Que ha repetit. No ha repetit cap. L'únic que ha repetit ha sigut un i vostè del PP. Perquè normalment ha sigut un any cada poble. I que vostès me diguen això. Que els viatges que hagi fet a la Taula del Sénia intentant... I quan se van acabar els diners, no crec que fora per culpa del senyor Rajoy. A lo millor també és per culpa del senyor Zapatero, de com va deixar el país. Senyor Medalles.
Mire, senyor alcalde, jo només sé, no sé si era per culpa del senyor Zapatero, però des de luego, els diners a la Taula del Sénia arribaven des del govern del senyor Zapatero. Des del govern del senyor Zapatero era d'on arribaven els diners. I li vaig a dir una altra cosa. Mire, últimament... els diners van arribar de les diputacions. La Diputació de Terol va posar diners a la Taula del Sénia, la Diputació de Tarragona també, i la Diputació de Castelló, ni un euro. La Diputació de Castelló, ni un euro. ¿Vale? O sigui, que no me digui que la culpa no la tenen vostès, pues perquè ja li dic que inclús les diputacions posen diners. I després diu, en els viatges que he fet, i jo que he repetit. Bueno, escolta, vostè era l'alcalde i el president de la Taula del Sénia, com ara en aquests moments és la senyora Borràs, l'alcaldessa de Càlits, però que vostè va dimitir pel Facebook, això és un fet, i diu, no fes en política, però que estem fent punt de creu aquí, no, som representants d'un partit polític. Vostè va dimitir precisament a raïs de les manifestacions que van hi haure, o no se'n recorda que per què va dimitir? Per què va dimitir? Expliqueu. Vostè va dimitir de la taula del Sénia pel Facebook perquè van hi haure unes manifestacions a favor de la independència de Catalunya. Digueu, i això no és fer política? De què mos acusa? Això és fer política? Claro que sí.
Gràcies, senyor alcalde. Mire, jo puc fer-me anar amb vostè al carrer i parlar de bous, però aquí al ple de l'Ajuntament, com vostè considerarà, vinc a parlar de política. I, evidentment, la taula del Sénia en aquests moments té una mancança de recursos econòmics que sigui culpa de qui siga. Vostès ja se barallaran entre el PP i el PSOE de qui és la culpa, que a mi no m'interessa. A mi el que m'interessa és que aquests recursos no arriben als pobles, i com no arriben als pobles hi ha unes infraestructures o unes necessitats que, li torno a repetir, enllaçarien i farien de convivència entre els pobles, i aquests recursos no venen. I, evidentment, senyor alcalde, jo no sé la taula del Sénia si serveix per a fer política o que no. Vostè n'ha fet. Dimitint, pensant que els pobles veïns d'Alcanar algun dia poden ser independents, si ho volen, o si la llei els ho permetís, o si les circumstàncies canvien, seguiran sent veïns nostres. Seguiran sent veïns nostres. I, possiblement, també tinguéssim que tenir una taula del Sénia, si això era el futur, tira per avant, per a poder reivindicar aquestes coses que ens aglutinen. Escolta, jo és que no li he parlat del canal, li he parlat de la carretera de Càlits, que la carretera de Benicarló està a Càlits, la ratlla al terme estiguera asfaltada i que després no estiguera asfaltada, pues jo crec que a tots ens apareixia injust, i la taula del Sénia aquestes coses les va arreglar i les va tindre en compte. I ara, en aquests moments, la taula del Sénia, i repeteixo, benvinguts els pobles que vinguin, perquè com més serem, més força farem, però en aquests moments la taula del Sénia està a falta de recursos econòmics per a aquestes infraestructures supraprovincials o de comunitats autònomes, i que crec que s'hauria de tenir una miqueta de mirament en el tema d'aixòs recursos. I és que sempre ens queixem que estem a la punta. Bueno, pues això ho va solucionar una mica. Això ho va solucionar una mica. La satisfacció que se tenia en el Departament d'Agricultura que s'arreglaren coses, pues era molt gran. I ara, en aquests moments, pues el senyor Eduardo Arín té que vindre als Consells Agraris i dir: xiquets, la cosa està com està i no n'hi ha diners. Pues lo que reivindico i faig política és de que siga qui siga, se torni a ficar recursos a una institució que sense recursos no pot funcionar. Moltes gràcies.
Bé, senyor Ferrer, jo, efectivament, la taula del Sénia va fer en el seu moment el seu paper fonamental i segueix fent-lo en aquests moments. I estant jo de president inclús, tots estàvem conscients de la falta de recursos, perquè el Ministeri, en aquell moment, pot va llevar els recursos. Motius? No falta parlar de la situació que s'ha trobat al país, pues la que n'hi ha, i jo crec que Zapatero té moltes coses a veure. Que me diga vostè, senyora Miralles, que ficava la Generalitat, ficava la Diputació de Tarragona, ficava la Diputació de Terol, els diners eren molt poquets, però no van haver una reunió en l'antic juzgat de Vinaròs, en la Generalitat Valenciana, que la Generalitat Valenciana va ficar diners a la taula de Sénia, va ficar diners, just quants diners, i estava jo de president, i van vindre, i van arribar a un acord allí mateix, i s'hi van ficar uns quants diners per part de la Generalitat Valenciana. O sigui, que no diga vostè que la Generalitat Valenciana o la part valenciana no fica mai diners, perquè això no és veritat. I que si n'han faltat de recursos, però jo crec que la taula del Sénia ha seguit funcionant durant aquests anys. Ja quan estava jo ja se van acabar els recursos, perquè l'últim plaç se va treballant anant a Madrid i se va cobrar per a poder asfaltar diversos camins de diversos llocs i de ací del terme, i en aquests moments no n'hi ha. Però és que no n'hi ha no només per a la taula del Sénia, inclús ni per a la Fundació Jaume I, que també pertany a la taula del Sénia, que vostè no pregunta per la Fundació. La Fundació Jaume I pertany a la taula del Sénia, i antes venien aportacions d'empreses privades i no n'hi ha diners tampoc en aquests moments. I s'aguanten com se poden, perquè creiem que ojalà, i esperem tots, que les coses canvien i el dia de demà se puguin tornar a portar diners. Però no me diga vostè que gràcies a l'anterior govern socialista pues hi havia molts de recursos, pues bueno, els diners se van tirar quan se van tirar, ara no n'hi ha, i la situació és la que n'hi ha, però que la Generalitat Valenciana en el seu moment també va aportar diners a la taula del Sénia. I això a través de tarifes d'empleo i a través de moltes coses directament que va ser una reunió que van veure en Vinaròs, en el juzgat de Bau, antic juzgat de Vinaròs, i jo estava de president. Passem al punt de votació, vots a favor. S'aprova 21 vots a favor. El punt 9 és donar compte de decrets i resolucions d'alcaldia i tenents d'alcaldia delegades des del dia 6 de febrer al 15 de març, que han tingut accés a les mateixes. N'hi ha pres preguntes i mocions. N'hi ha una moció que s'ha presentat ara fa 10 minuts abans del ple. Si això el volen ficar-la com a prec, l'acceptarem. Si és com a moció, nosaltres no hem tingut temps de parlar-lo i senyor Ferrer, jo la merced a vostès, com si jo m'escarell, el que vull amb vostès els dos. Sí.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, a veure, jo entenc que no he tingut temps de veure-la i entenc que no. La finalitat del nostre grup municipal és que tots els grups estiguéssim d'acord en que això va ser una equivocació i en que ens ratifiquem en tota la feina que vam fer el dia 24, en el ple passat i en el dia de declaració de defensa de la dona, i ratificamos en això. Vull dir que si vostès estan d'acord que siga un prec on requerim a l'empresa que modifiqui la seva demanda de treball per a que hi hagi una igualtat entre dones, que no s'estiga discriminada ni per edat, ni per sexe, ni per tendències polítiques ni religioses, vull dir, és el que la llei marca, i des de luego el prec és que l'Ajuntament, com ha fet, que siga hàbil i que siga cauto en que no publicite en la pàgina web de l'Ajuntament demandes d'empleo d'empreses que poden vulnerar no tant la llei sinó com les intencions que reclamarem en el Parlament que van fer en el Dia de la Dona. Bé, si a vostès els apareix bé que ho fessin com un prec i que el tinguéssim en compte tots, retirem la moció i ho fem com un prec, si li apareix bé.
Senyor Ferrer, li vull dir ben clar, jo crec que més que res un prec, prou pena té la tècnica de que
sí, no?
Passarà
sí,
això
que estic,
jo crec
estic.
Que és un prec que estem tots d'acord, incorporem com a prec, no passem a votació, incorporem com un prec a l'Ajuntament i seguim mantenint sempre la postura que ha mantingut a l'Ajuntament de Vinaròs. Li pareix perfecte?
Sí, li pareix bé. O sigui, canviem a compte de moció, prec,
sí,
la mateixa.
Ja l'incloem nosaltres, així, ja que estem a plena de l'Ajuntament i que està el secretari de davant, ja s'inclou com a prec per part de tota la corporació municipal. D'acord?
Molt bé. Una pregunta, el Partit Socialista m'havia dit que me l'apoyaria, no sé si està d'acord.
Sí, nosaltres estem totalment d'acord, vull dir, tant en els acords com en el que ara s'ha decidit. Per supost que estem en contra de tota la discriminació, ja no sigui de les dones, sinó de qualsevol persona, per raó de sexe, d'edat, d'estatus social i de raça i de religió. Vull dir, les persones totes som iguals i per supost que l'Ajuntament no ha de ser el vehícul d'aquest tipus d'anuncis o de comunicats. Estem d'acord en que se porta com un prec i que això ha sigut un error i per supost que estem
d'acord. Bueno, està clar que ja quedem que és com un prec, és un anunci que no és de l'Ajuntament de Benicarló, que és d'una empresa privada, que agarra els vincles que sempre que les ofertes que tenen per part de les empreses privades arriben a través de l'Ajuntament per a poder ofertar o tindre més obertura a lo que és tot el públic de, o tota la ciutadania de Benicarló, en aquest cas. Bueno, torno a repetir-lo, prou pena té la tècnica que en aquests moments, pues, quan va a veure i li va passar, pobra xica, i bueno, i ja que entenem tots els mateix i estem tots d'acord sempre, incorporem esta moció, incorporem este prec dins del que és el acord de l'ordre del dia. Precs i preguntes? Senyora Miralles?
Jo tinc dues preguntes. A veure, la primera fa referència en que vostès avui han convocat a la premsa perquè el conseller de Turisme, el delegat del govern, el subdelegat del govern i altres autoritats visitessin les obres del passeig marítim sud i es fessin la foto corresponent. La pregunta és, la visita era per a fer-se la foto d'unes obres que hagués tingut que pagar el Ministeri o perquè les empreses puguen obrir, les empreses que treballen allí davant del passeig, puguen obrir de cara a la temporada de Setmana Santa i estiu? Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta és, perquè com vostès saben, pues a nosaltres també ens envien des de Diputació el boletí oficial de la província i el boletí oficial de la província número 36 de 24 de març, o sigui de fa dos dies, firmat per el tenint d'alcalde i delegado de l'àrea d'urbanisme, Pedro López, pues hi ha un decret on s'insta a una senyora, que no vaig a dir el nom, a que té una parcel·la en la partida de Sant Adorlí per a que esta parcel·la diu que genera una situació d'indecoro, de falta d'ornato público i que pot generar una situació d'insalubritat i entonces pues, basant-se en l'article 180 de la Llei d'Ordenació de Territori, Urbanisme i Paisatge de la Generalitat Valenciana, pues, insten a esta persona a limpiar este solar. L'incompliment diu que facultaria l'administració per a portar a terme l'execució subsidiària de les obres a compte dels interessats. I aquí el fundament cita l'article 180, com he dit, de la Llei d'Ordenació de Territori i l'article 69 de la Llei d'Ordenació del Territori i Urbanisme, per al qual estableix que els drets i deures dels propietaris del sòl i titulars dels drets estan regulats per la legislació autonòmica i estatal en matèria de suelo, urbanisme i ordenació i que han de tindre aquests edificis i terrenos en les condicions que pertoca. Tot això perquè ho dic, pues perquè jo li recordo al senyor Pedro López que ja és el tercer ple no seguit en què preguntem per el solar del carrer Miguel García Ochoa. Aquell solar continua igual i sembla ser que aquí n'hi ha ciutadans de primera i de segona on hi ha gent que sí que se li envia a través del boletí oficial de la província o se l'insta a que limpi el solar perquè segons la llei diu que han de tindre els solars limpios i nets i resulta que aquí n'hi ha un propietari d'un solar que allò ho té tot fet un asco, allà n'hi ha basura, allà n'hi ha sofàs tirats, matalaps que quan fa vent volen i allò continua tot igual i sembla ser que l'Ajuntament encara no ha instat els propietaris a que allò ho netegen, o si més no, si no li han fet cas, han passat ja molt de temps que jo trobo que ja, tal com diu aquí, que a aquesta persona li donen, em sembla que són 60 dies per a que limpi el solar, doncs aquí ja han passat els 60 dies i vostès no han instat els propietaris del solar este del carrer Miguel García Ochoa. De manera que m'agradaria saber per què no ho netegen vostès i fan igual que a aquesta dona que li diuen que portaran a terme l'execució subsidiària dels treballs. Aquesta és la pregunta, o sigui, per què en un solar sí i en els altres no, o per què en uns propietaris sí i en els altres no. Aquesta és la pregunta que li faig.
Bé, hi havia diverses preguntes per a contestar de l'últim ple. Una pregunta era de la senyora Miralles sobre el tema dels indicadors en el DOC del 3 de febrer. Publicar el projecte de serveis públics de transport de viatgers de les diferents línies que tenen la província de Castelló i donar termini de 30 dies per a presentar al·legacions. Una continua explicant que en aquest pla de serveis públics de transport de viatgers hi ha unes línies que afecten a les nostres comarques. En aquest sentit, l'anuncia que el grup municipal socialista presentarà al·legacions en aquest pla, ja que suprimirà la línia de Vinaròs a Castelló, que surt a les 6 del matí de Vinaròs i que arriba a les 8 a Castelló. Considera vostè que aquesta línia és important, ja que la utilitzen molts estudiants i persones que han d'anar a distints serveis i que han d'estar a primera a Castelló? Igualment indica reduir les línies igualment de Sant Mateu a Vinaròs i també s'ho va afectar la línia de Morella a Sant Mateu. I finalment vostè pregunta si l'equip de govern pensa presentar al·legacions a aquest projecte de transports. El senyor Marçal.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, realment ho vam parlar, com vostès el sap, la senyora Miralles a la Junta de Portaveus. Nosaltres sí que vam presentar una al·legació, com vam comentar a la Junta, i realment la pregunta que vostè fa anava encaminat en un altre sentit. Nosaltres vam presentar una al·legació, a més, a vegades també treballant ràpid, va sortir publicat el dia 3 de febrer al BOP, i l'alcalde va firmar ja directament que va sortir pel dia 4 de registre per l'Ajuntament de Benicarló i el registre d'entrada de la Diputació el dia 9. L'al·legació era referent a les marquesines, de sobretot marquesines i les parades d'autobusos, sobre el tema del manteniment que es farà càrrec, perquè no estava ben clarificat a lo que és el projecte, perquè estem parlant d'un projecte, després sortirà el plec, i nosaltres vam fer l'al·legació correspondent. La vaig passar el dia següent, el dia 4 la va firmar l'alcalde, el dia 5 va haver una comissió de policia, la vaig passar, i bueno, i quan vostè fa la pregunta, pues jo reviso, perquè me pareix molt raro, no?, que la conselleria, en este cas, o la conselleria de transport, retire una línia tan important, i entonces he preguntat a la conselleria i tant a l'empresa, en este cas Mediterráneo, que des de luego fa un esforç per mantindre moltes línies, perquè com vostè ha vist el projecte, una de les línies, per exemple, té un dèficit de més de 300.000 euros, de 350.000, que ha assumit la conselleria, i en este cas, jo dic, esta línia, dic, i realment esta línia, que vostè pot crear un poc d'alarma, no?, perquè l'estudiant, que no només és per estudiants, és per gent en general, però els estudiants tenen un abono de més del 50% de lo que li costa a una persona normal, se va firmar, com vostè sap, fa 3 anys, per això no està ficat al projecte, i té un permís especial de la conselleria, en este cas de transports, se va firmar un conveni, els ajuntaments de Benicarló va entrar, de Vinaròs, i els altres ajuntaments, està arribar a Castelló, pare pràcticament tots els ajuntaments, i van firmar un conveni l'Ajuntament, la UGI i la Diputació. L'Ajuntament fica pràcticament 2.000 euros cada any, la UGI ne fica 12.000 i la Diputació ne ficava uns 8.000 euros. O sigui, cada un ha ficat la seva aportació perquè aquesta línia estiga. I encara així, la línia és deficitària, està fent un esforç important a la Diputació. Ho dic jo, que vostè me fa la pregunta, no surt l'autobús a les 6, sinó surt a les 6 i mitja de Vinaròs, també tinc jo i los... La mitja d'estudiants de Benicarló, que m'he preocupat de mirar-ho, és una mitja de 150 al mes que utilitzen aquesta línia. Parlo de entre estudiants i gent, perquè, com he dit, el que passa és que tenen abonos i moltes facilitats per pagar. I m'agradaria que quedara clar, perquè aquesta línia realment pues, no se va llevar, perquè és una línia que va a banda del projecte. Per això dic que si a lo millor ho hagueren comentat a la comissió, quan nosaltres vam fer l'al·legació, ho hagueren mirat i no haguera fet falta el millor que haguera fet la pregunta, perquè realment, com dic, ho van portar a la comissió, ha sigut un tema probablement que a mi me va estranyar, no?, que se llevaran una línia tan important. I com li dic, la línia no està dins del projecte, que després sortirà el plec, se presentarà a les empreses i presentarà les seues millores, perquè aquesta línia és una línia a banda que antes, en anys molt, molt anteriors, realitzava Renfe. O sigui, Renfe, Adif, en aquest cas Renfe era la que tenia aquestes línies, va desaparèixer ja el que eren autobusos a Renfe, que en tenia, i entonces automàticament va desaparèixer aquesta línia i els ajuntaments es van ficar mans a l'obra en firmar aquests convenis perquè els estudiants i gent en general pues, tinguera aquesta línia per poder accedir a lo que és la universitat. Moltes gràcies.
A veure, senyor Marçal, me penso que vostè s'ha armat un lío aquí. Primera, a veure, jo li vaig preguntar perquè a mi m'arriba des de Castelló en que el projecte este de Servei Públic de Transport CVCS 105 resulta que en este projecte no hi ha la línia d'autobús que surt a les 6 i mitja de Vinaròs. La línia d'autobús que surt a les 6 i mitja de Vinaròs no només l'agafen els estudiants, és una línia de tota la vida que passa per Benicarló a les 6.45 i que l'hem agafat tots, perquè jo moltes vegades també l'hem agafat, vull dir, l'hem agafat tots tota la vida. Vostè reconeix que això no està al projecte, amb la qual cosa el Partit Socialista el que fa és presentar unes al·legacions en aquest projecte, perquè a més estava en exposició pública, vull dir que estàvem dins del termini de presentar al·legacions, amb la qual cosa jo el que faig és portar-ho al PRO, perquè a mi me diuen presentem-ho tots els ajuntaments per a tindre més força, amb la qual cosa tots els ajuntaments, tots els portaveus del Partit Socialista, i jo ho porto. Faig la pregunta al ple perquè vostès, equip de govern, Ajuntament de Benicarló, també facin les al·legacions pertinents. I jo recordo que vostè m'ha dit, si això ja ho han fet, les al·legacions, si això ho han fet, sí. Vostè m'ha dit que els seus companys no l'informen que aquestes al·legacions ja l'han fet. Jo no sé per què m'ho diu si aquestes al·legacions l'han fet. Pues mire, no. Resulta que en l'acte de la Comissió Informativa de Policia i Seguretat del 19 de febrer, vostè sí que diu, dono compte a la comissió dels escrits remesos pel subdirector general de Planificació i Logística de Seguretat del projecte de servei públic o de transporte de viajeros Castellón-València con prolongación a Vinaròs, CVCS 102, projecte de servicio público de transporte de viajeros Castellón-Alcañiz y Castellón-Vinaròs, CVCS 105, que és el que jo li he dit. I entonces vostès, les úniques al·legacions que fan, que segons diu aquí a l'acta, no m'ho invento jo perquè jo en esta comissió no vaig anar, però ràpidament els meus companys me van buscar l'acta i m'ho van portar, les úniques al·legacions que vostè presenten en este projecte és que la Generalitat es faça càrrec de, especialment d'ho cita, especialment el subjecte obligat a la implantació i manteniment de les marquesines, pals, senyals i els elements d'informació a l'usuari, així com s'especifiquen les obligacions que comprèn el manteniment i neteja de les mateixes a càrrec de l'adjudicat l'adjudicatari de la concessió i l'explotació. Vostès, l'única al·legació que presenten és en relació a les marquesines, que per cert, les marquesines, jo no sé si ja me'ls ha pagat la conselleria, si no me'ls ha pagat, i les marquesines que vostès han posat, de moment s'han trencat els cristals, a la primera venta se van trencar els cristals, aquells cristals són transparents i jo no sé cada quan els limpiaran, perquè nosaltres a casa nostra sí que els limpiem cada setmana si fa falta o cada dia si plou, però jo no sé quan se limpiaran aquells cristals i no sé quin manteniment tindran. I vostès les al·legacions que van presentar van ser en aquest sentit, en el de manteniment de les marquesines, en el de que no lleven la línia de l'autobús, no en van presentar cap. I ara m'està contant de la universitat, de que els diners que posen uns, que posen l'altre, que tot va i que gira. Reconeix que no està al projecte aquesta línia, reconeix que no està al projecte aquesta línia, i vostè diu que després, quan se licitarà, que això serà com una millora i que ja ho posaran. Doncs pues vale, perfecte, ja està tot contestat.
Senyor Massau.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor alcalde, crec que la que s'ha fet un lío és vostè, senyora Miralles, perquè m'ha tornat a repetir exactament el mateix que li he dit. Si jo li he dit que nosaltres no han fet cap al·legació, que van fer una al·legació sobre el tema de les marquesines, i a la Junta de Portaveu, que no l'he nombrat antes, jo vaig dir, li vaig preguntar jo a vostè, li vaig preguntar a vostè, antes de que s'alçara li vaig dir, per cert, de la pregunta que vas fer, perquè jo ho estava mirant, dic, en quin sentit anava encaminat? Diu, sí, perquè hi havia unes línies, jo t'ho vaig dir, dic, i entonces el senyor Ferrer, que estava present, que aquest dia no va vindre el senyor Mascarell a la Junta de Portaveus, si se'n recorda, per això dic que no és el mateix que vostè està dient, el senyor va dir, perquè li vaig dir, van portar a nosaltres, o sigui, van portar a la comissió de policia la proposta que va firmar l'alcalde per a la Conselleria de Transport fent l'al·legació, perquè en cas estava, entre, o sigui, la van fer, si va sortir el dia 3, la va firmar l'alcalde el dia 4. I el senyor Ferrer va dir, penso que això que estàs preguntant ja està incluït. Jo vaig dir, m'estranye, perquè jo, de veritat, que llevaré en aquesta línia, i entonces vaig dir, pues ho mirarem. I vostè al dia següent va enviar a la senyora, en este cas, de companyes Romero, la senyora Romero, a que buscara l'expedient, perquè ho sé, perquè estava jo també per allí. I entonces jo també vaig mirar-ho, i realment li dic que aquesta línia va, a banda, té un permís especial de la Conselleria de Transports, entonces per això no està ficat. No obstant, si tant vostè que n'entén d'autobusos, també li diré d'autobusos, que vostès van tirar molts diners en l'autobús. Quan vam entrar nosaltres que vostès tenien la moció, no? Sí, se'n riu, tant que se'n riu, sí, doncs eren temps de bonança, tant que sí, se'n riu. Doncs mire, hi havia un autobús que pujava i baixava al polígono sense ningú. L'autobús fantasma, li diré. Ah, no estava. Jo tampoc no m'he gastat els diners. O sigui, quan no estava, i quan no estava. Doncs pues mire, li tinc que dir que mos costava quasi 8.000 euros al mes. I va arribar a pujar un, si li haguem pagat un taxi, o per lo menos li haguem ficat a l'autobús propaganda, per lo menos haguera valgut algo. Però és que vostès, claro, van entrar i de pressa i corres, els dos anys que van tindre a fer coses. Per lo menos si haguem fet una enquesta de la gent del polígono que volia utilitzar l'autobús, primer pregunteu, perquè a mi jo hauria ficat un taxi, m'ho hauria costat un taxi, que a Benicarló n'hi ha, sap que hi ha llicències de taxi, no? Ho sap. Doncs pues mire, senyor Sánchez, teatro, doncs pues quan parlo m'agrada parlar igual que vostè, perquè la gent que mos escolte, sàpiga les coses, i per això m'agrada parlar. I estic parlant de l'autobús, perquè com pareix que la senyora Merere m'ha dit que m'ha fet un lío, i pareix que n'entén molt d'autobusos, però li dic, i mos costava. I l'autobús mediterrani mos va picar i mos va dir, mire, nosaltres estem cobrant cada mes la factura, però és que no va ningú, i nosaltres ho vam tallar, perquè no sabíem ni que existia. I li tinc que dir una altra cosa, mira si se fan bé les coses, que mos critiquen, i al senyor Pedro López, que pobre, moltes vegades lo fiquen verd, i sap vostè que el tema d'urbanisme és molt complicat, li tinc que dir que mira si té... que vostès han començat, la línia que vostès fiquen en marxa, la fiquen en marxa el 16 del 4 del 2007. Sap a quina fecha, sap a quina fecha li vostès demanen el pressupost? El dia 20. O sigui, primer fiquen la línia en marxa i després demanen el pressupost. Va, home, va. I damunt, i ara me diu vostè de l'autobús. I per això dic que quede ben clar que aquesta línia d'autobusos, tant per usuaris, que ho vaig dir, com per estudiants, no se llevarà. I els ajuntaments seguiran col·laborant, per supost.
No havia que parlar. Després hi havia unes quantes, una bateria de preguntes del senyor Ferrer. Estava la primera sobre com se troba el Pla General d'Ordenació Urbana, el senyor López.
Gràcies, senyor alcalde. I gràcies, senyor Marcos. Però és animadversió personal d'una persona directa que no pot en mi i, no sé, és una mania absoluta. És una mania absoluta. No, és veritat. Com que no és aixina? Com que no és aixina?
No hi ha que tallar quan es parla.
Bé, sobre la situació del pla general, cal dir que actualment estem recopilant i modificant la documentació que teníem ja feta per a la contratació de l'informe de sostenibilitat ambiental com a pas previ ja per a tindre definitivament el que és el pla general ja molt enllestit. Als efectes, l'arquitecte municipal va modificar la documentació, com l'estic comentant, i adaptar-la al nou marc legislatiu, que és el que va sortir el tercer trimestre del 2014. Només per a continuar, perquè aquesta informació l'arquitecte municipal ja la té, només ens falta que els redactors del pla ens entreguin una memòria i uns planos que també se tenen que modificar i adaptar a la nova normativa, i ja m'han dit que també estan molt engestits en aquest tema i que pronte molts facilitaran. Quan estigui tot, doncs continuarem en la tramitació del pla general.
Però, o sigui, que vostè no es veu capaç d'aprovar-lo, o sigui, de tirar-lo per avant en aquesta legislatura. Ho entenc. Igual que entenc que la situació de quan vas començar a fer aquest borrador de pla general o aquest projecte de pla general era una i ara és una altra. Jo crec que potser hauríem de ser menys ambiciosos. Anem a fer un pla general on anem a carregar de taxes urbanístiques a molta gent del poble que estarà molts anys sense poder construir. Clar, les coses jo entenc que van lentes i que molt d'interès no s'ha tingut en aquest tema. No entenc per què una contrata de basura dure més d'un any de fer-la. És com el xiquet que té els exàmens. Tenim els exàmens al setembre, però ja estudiarem a l'octubre. No, això no va així. S'estudia antes. I un pla general que portem un munt d'anys intentant redactar-lo i que en aquests moments potser les coses han canviat i que vostès no s'atreveixen a aprovar-lo perquè saben que a lo millor tenen molta oposició dels ciutadans, no dels grups de l'oposició dels ciutadans, no són capaços de refer-lo i de fer un pla general menys ambiciós per al que és el desenvolupament urbanístic del poble i que siga més profitós per a que aquelles persones que sí que realment tenen una necessitat de fer-se un xaletet o fer-se una cosa en zones no urbanitzades com actuals, se tiren per avant, però ja veig que no el tirarà per avant. I vostè sap que jo i vostè no tenim una inadmersió personal, val? Però no sé com se diu, ho ha dit vostè, però sí que li tinc que dir que vostè porta com a regidor d'urbanisme un temps i que això no ha sigut capaç de tirar-ho per avant. Per tant, a banda de l'amistat o l'enemistat que pugui tindre políticament, tinc que dir-li que no ha complit en els objectius que vostè s'havia marcat. I ahí estem. Moltes gràcies.
Senyor López.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, poc d'interès, com vostè diu, no n'hi ha hagut. Per continuar en la línia suau i no parlar de que en les comissions, doncs, durant tots les comissions que s'han fet d'urbanisme, de preguntes sobre el pla general, no s'ha fet cap ni una per part de ningú. Poc d'interès no hi ha hagut. Lo fàcil per a mi haguera sigut evitar les baralles en conselleria, evitar els viatges, evitar totes les reunions, i a lo millor la via haguera sigut la que proposa vostè, no ser tan ambiciós, ¿vale? Sin embargo, a mi me fiquen un modelo damunt de la taula, que és el que se va aprovar aquí, de gent que sí que estava en aquell moment, i és el que he tingut que defensar. Este modelo m'ha costat Déu i ajuda que me'l respeten el màxim possible. I nosaltres, en els documents que estem preparant, sortirà el modelo que se va acordar aquí en l'Ajuntament de Benicarló, que és la documentació que ja li vaig passar a vostè en el seu, a tots els grups en el seu dia. Si no hi haguera hagut aquest desinterès, mos haguerem estalviat moltes nits sense dormir, mos haguerem estalviat moltes baralles i mos haguerem estalviat moltes i moltes i moltes coses. Però, claro, si no preguntem, no sabem què és el que ha passat en tot aquest procediment. I jo el que vinc a dir és que si no sabem fins on hem arribat i per què estem aquí, és perquè no s'ha preguntat. ¿Vale? És perquè no s'ha preguntat, simplement.
Després n'hi havia una altra pregunta del senyor Ferrer, de quina... I quina situació es troba al país de la partida Pobet? Senyor López.
Gràcies, senyor alcalde. Continuem. El país Pobet està de la mateixa manera que quan vaig arribar. Vull dir, està paralitzat com qualsevol altre país en el poble. No cal parlar de la situació extraordinària que tenim de crisi i reclama que davant una nul·la rentabilitat de les finques, després d'urbanitzades, doncs lo més adequat, per dir-ho d'alguna manera, sigui doncs, mantenir-les en stand-by i no sotmetre als nostres veïns a uns gastos que després no podran veure repercutir les seues butxaques de cap tipus de les maneres. Per això el Pai Pobet continua de la mateixa manera que estava al principi. De moment estem esperant a que d'alguna manera la situació millore i poguéssim tirar davant.
Gràcies, senyor alcalde. Mire, faré una intervenció com la que ha fet el senyor Marcos Marçal antes. Jo recordo aquí el senyor Flors dient demà van les màquines del Pobet, però evidentment vostè no estava. Però vostè no estava, evidentment. 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 Mire, un altre suspenso. Vostè tenia que tirar per avant el projecte de Pobet i no l'ha tirat per avant, igual que el pla general. I escolte, lo de l'interès ho ha dit vostè. Jo li fico l'exemple d'un estudiant. Si suspens i no aproves, és perquè eres incapaç o perquè no has estudiat prou. Algo ha passat aquí. O una de dos, o el departament que vostè presidix no és capaç de tirar estos projectes per avant, o és que no estudien prou, no treballen prou per a tirar-lo per avant. Jo no ho sé el que passa en el Pobet, però sí que sé que fa uns dies van recibir una carta els veïns i es van assustar moltíssim. Es van assustar moltíssim, perquè tot i tindre les finques com les tenim, que jo soc propietari de Pobet, en molts de veïns d'ahir, tot i tindre les finques que no sabem si són nostres o no són nostres, o si s'ha fet la recalificació, o s'ha de fer anar al notari a tornar a fer la feina que s'ha de fer, hi ha una carta que diu que l'Ajuntament, algú li està reclamant diners, i el veí pensa, ostres, o sigui, no tinc res i en camp tocarà pagar. Per això li vaig fer aquesta pregunta, perquè és que no sols estem pitjor, no estem igual que com quan vostè ho va fer, estem pitjor, perquè allà els veïns estan pagant i viu urbà. I el desenvolupament no se tira per avant. O sigui, un veí està pagant i viu urbà, però no pot fer-se la casa. I li torno a dir, a lo millor som molt ambiciosos en el Pai Pobet. A lo millor podríem fer pais pobets més minudets perquè alguns veïns se ficaren d'acord en un pai per a poder construir pues, la part de contra la màrxica o per a poder construir la part de contra el restaurant El Cortijo. Però no, com això és una macro superinstal·lació infraestructura, val? Pues no ho podem tirar per avant. Jo l'entenc, que és complicat i és difícil. Ho entenc que és complicat i és difícil, però no s'ha fet res. Hi ha una indefensió i una inseguretat en els veïns de Pobet que vostès no l'han tirat per avant. I vostè s'havia compromès en el seu programa electoral que això ho tiraria per avant. I repeteixo, el senyor Flors aquí dient que demanàvem les màquines. Demanàvem les màquines. Que jo pensava, passarà per la meva finca? O passarà per la dels veïns? Dic, perquè clar, les màquines hauran de passar, però no sé per on passaran. De totes maneres, li repeteixo, és una pregunta, sí que és una pregunta política i de campanya. Jo reconec, igual que la del Pla General, dos projectes que vostès portaven al programa electoral no s'han tirat per avant, estos dos. Moltes gràcies.
No, no, senyor Pedro, sí. Senyor Ferrer, jo tinc que dir-li que el senyor Flors parlava del MUGBE, però d'entrar les màquines en la partida Pobet. El senyor Flors poques vegades, per no dir-lo, que no ho ha dit mai així. Ell sempre deia que era el Benicarlando, més Benicarlando de tots els Benicarlandos. Però que entraria a les màquines a la partida Pobet, jo entenc que al pleno se pot dir moltíssimes coses. Que les coses estan igual que antes? No. Perquè vostè sap perfectament que la partida Pobet està reparcel·lada totalment i està el projecte d'urbanització perfectament. Que en aquests moments se podia tirar per avant? Perfectament. Ho tirem per avant? Jo entenc perfectament que molts de veïns podrien pagar-lo, però moltíssims veïns no podrien pagar les quotes d'urbanització. O sigui que estar igual que estava abans no està la partida Poblet. Que vostè se referia a un escrit que se van assustar tots els veïns, no me faiga demagogia així davant. Així, sempre que se presente qualsevol al·legació, qualsevol contenciós, per part de qui siga, en qualsevol partida que estiguen afectats X veïns, l'obligació de l'Ajuntament, per llei, és comunicar-la a tots els veïns afectats de la mateixa partida, perquè se puguen personar o no se puguen personar. Però assustar no s'assusta ningú. Perquè la gent, quan ve així, se s'explica perfectament per què. Perquè l'Ajuntament, per llei, està obligat a fer-ho. I jo entenc perfectament els seus arguments, però, senyor Ferrer, no me traga el senyor Flors per així, que ell, en la partida Poblet, ni és part, ni és implicat, ni és entret. Passem a la segona pregunta. És sobre les actuacions ambientals que al carrer Vinaròs i l'entrada nord de la ciutat, senyor López.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo volia comentar que també hi ha estudiants que porten moltes assignatures davant, ¿vale? I que mucho abarca, poco aprieta. I estem treballant en molts àmbits. Sobre el carrer Vinaròs, a veure, n'hi havia tants de carrers a Benicarló, mos fixem precisament eixe, no sé per què, li té interès, però del panorama d'antes que me presenta vostè aquí, de que està trencat, brut, voreres, guals, sense arreglar, arbres, pues, a veure, jo no el veig, com vostè comenta. El que el carrer Vinaròs necessita un arreglo, pues, com molts altres, però el carrer Vinaròs té una particularitat, i és que les instal·lacions que té que albergar són molt més grans que qualsevol altre carrer. Entre altres coses perquè té que aguantar l'escorrentia de tot el que és de la plaça Doctor Pere Cabadal, i perquè, a més, està sotmès a un futur desenvolupament urbanístic com és el de la UASET. Per això, els arreglos que se li estan fent en eixe carrer és com qualsevol altre. Com qualsevol altre. La brigada ha reparat paviment, ha instal·lat volardos, s'ha millorat la senyalització, s'han reparat el corques, s'han substituït trapes deteriorades, s'han netejat dos invernals no fa molt, i els baldeos de limpieza i recollida com qualsevol altre carrer. Com qualsevol altre carrer. Però ja el que sí que me crida l'atenció és lo dels arbres que estan sense podar des de fa molt de temps. Pues bueno. Tot el que és la poda dels arbres està recollit en el plec de contratació d'eixe servei. I si volen continuar seguint pensant que els arbres aquell mes sembla que està o aquell mes deixa de semblar, ¿vale?, poden fer i portar la pregunta aquí al pleno les vegades que consideren, però lo ideal seria que se miraren en el plec i vigueren quin tipus d'arbre és el que a vostè li preocupa, quan li toca que se pode, ¿vale?, i a partir d'ahí pues, sabrem si s'està fent bé o s'estan fent malament. Eixos en concret són de poda a l'hivern, per ser de fulla caduca. I a l'hivern també se poden les palmeres. Vull dir, no me poden dir que els arbres estan faltos de manteniment si no saben quan li toca. Pues, eixe en concret, que és de fulla caduca, li toca a l'hivern. I els de fulla perenne a partir de l'època de falles. Sí. Entonces, si volen saber el arbre tal o qual, pues lo millor serà anar al plec, mirar-ho i comprovar si s'està fent o no s'està fent el manteniment que toca. Gràcies, senyor alcalde.
Senyor Ferrer.
Sí, gràcies, senyor alcalde. No sé si l'alcalde deixarà parlar després. Ara ho veurem. Lo dels arbres a l'hivern és bianual? O sigui, és cada dos anys? Perquè hi havia rames que entraven a les cases, eh? De fet, en Sant Demà de fer la pregunta, jo aquí al pleno, van a la brigada de fomento de construcciones a fer els arbres. No sé si estàvem a l'hivern o ja a la primavera. O sigui, això fa un mes, eh? Fa un mes. O sigui, que lo dels arbres, vostè pot excusar-se i ser carinyós i tot el que vulgui, però lo dels arbres fa 2 anys que no se podaen. Serà bianual. Ja ho preguntarem al tècnic de Medi Ambient, ¿vale? A veure si la poda és bianual o no. Després vostè me diu que li plantejo un panorama, no me'n recordo quina paraula ha dit, un panorama dantesc o un panorama holocaust, no sé com ha dit. Escolta, mire, poquet a poquet. Les mediambientals, evidentment, anaven referent... La pregunta que li faig en referència mediambiental, evidentment, anaven en referència als arbres. Com és possible que els arbres no se poden? Val. En referència als solars, que vostè no ha anat, a veure-ho. Vostè no ha anat a veure l'antic almacén que ara no està del senyor Palau de les Verdures? Com està allò? Me pot parlar del que vulga, eh? Però allò com està? Me pot ficar hasta inclús, li vaig a permetir, que me fica a la brigada com a escut. Que la brigada fa el que li manen, eh? No me'ls fiquen ells pel mig. La brigada fa el que li manen. El que el concejal li diu que faiguen. La brigada fa el que li manen. Però no té res que veure, són la brigada. Ni en la UA7. Les seres del carrer Vinaròs són de la UA7 o són del carrer Vinaròs? De la UA7 són... O sigui, que aquestes seres no se poden arreglar mai en la vida fins que la UA7 se desenvolupi. I el passeo, de quina actuació és? Que sí que l'han arreglat. Les seres del passeo. Ah, allò sí, però això no. Perquè les seres del passeo també són d'una unitat. Jo l'únic que li vull fer referència aquí, i li ho dic en carinyo, és que l'entrada a Benicarló pel carrer Vinaròs fa feo. I que amb poques diners se podrien arreglar les seres. Se li podria al propietari que ficara un muro per a que aquest solar no estiguera aixina. Se podrien arreglar les 4 seres que no estan. No li estic dient res més. O sigui, vostè pot plantejar-me tot el que vulga, però, ostres, Pedro, senyor López, vostè segur que en Sant Demà van a veure-ho. I si van a veure-ho, o algú li ho ha comentat, li deu fer tanta impressió negativa com a mi, aquesta entrada del poble. I no estic parlant ni de veïns, ni de necessitats, ni de... Jo ja sé que queda això, la gent... Però és una imatge que al poble l'estem donant mal. L'estem donant mal. Jo crec que tampoc és tan difícil tirar una actuació allí, arreglar les 4 seres que falten arreglar, deixar, evidentment, el carrer que puja a la UA7, deixar-lo conforme està l'Avinguda Catalunya. Fetet, la sereta feta, per després ja està preparat. Però que dona una imatge molt ruïna. Dona una imatge molt ruïna. Jo no sé si vostè estarà d'acord amb mi, això. Moltes gràcies.
Vaig a portar la contrària, senyor Ferrer, senyor López.
Gràcies, senyor alcalde. Torno a repetir-li, senyor Ferrer, que les actuacions en quant a manteniment de les zones verdes estan estipulades per contracte. I les persones encarregades d'aquest contracte passen tots els divendres a les 9 del matí pel despatx del tècnic de Medi Ambient, que és el que controla el servei. Si eixes arbres se van podar eixe dia, així com algunes vegades he dit aquí en este pleno, i a mi em fa molta ràbia, vostè l'ha firmat avui i l'ha deixat aquí, i no m'agrada dir-ho. En esta vegada li dic que no vaig passar pel carrer Vinaròs aquí dia, ¿vale? No vaig passar, després de dir-ho a vostè, he passat posteriorment, però no en Sant Demà, i ni molt menys he donat jo l'ordre. Vaig passar després de que estigueren podats los arbres, i vaig comprovar com estava el carrer. I vaig veure que l'actuació que li fa falta allí és una actuació important, i crec que en aquest carrer li fa falta una actuació global. Una actuació com la que ja tenim en el Departament d'Urbanisme. Un projecte serio en el seu pressupost i tot, esperant a que sigui el moment oportú per a poder llançar-se. ¿Vale? Però fer actuacions, xapes, nyapes, en eixa zona en concret, me sembla a mi que no és el puesto més adequat. Les aceres d'ahir dalt del passeig de l'estació s'han arreglat així d'aquesta manera perquè era una manera molt econòmica de poder arreglar eixe tros, sabedors de que
una part, una petita part d'aquest carrer està afectat per un pai, i ho sabem, i ho sabem, vale? Però n'hi ha que donar un servei, i aquest servei és un servei a molta gent, a moltíssima gent que arriba a Benicarló a una estació i se té que baixar a la carretera per a poder accedir al nostre poble. Molta gent. I això ho he pogut comprovar jo mateixa. Vale? Per això que el carrer Vinaròs no ha deixat de tindre el manteniment que qualsevol altre carrer de la nostra ciutat. No estic utilitzant d'escut a la brigada. La brigada fa la seva feina i fa la que li manem nosaltres. I han anat i han fet moltes actuacions en aquest carrer i en molts altres. I simplement pues, que si té algun interès en alguna vegada se veu que pot vindre a les reunions, que jo no vaig, però que sí que va el tècnic de, sí que està el tècnic de medi ambient i el tècnic de que controla el servei de la empresa. Si vol un dia anar a aquesta reunió, anirem els dos si vol que l'acompanye i ens enterarem de com funciona aquesta reunió, i se quedarà tranquil de si s'està controlant o no s'està controlant el servei. Jo sé que se controla perquè després a mi el tècnic me passa comptes. Gràcies, senyor alcalde.
L'altra pregunta era sobre qual seria el pàrquing de la plaça Mossèn Tomàs, senyor Serrano.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, crec que aquesta pregunta se va contestar el pleno del mes passat, ja. Bueno, la contestació és la que se li va, la mateixa que se va dir la setmana passada. Està en la tramitació administrativa per poder aplicar el moment de la licitació i estan fent-se ara els informes corresponents. Quan estarà els informes fets, si hi ha que modificar alguna cosa, s'està en aquesta tramitació. Si hi ha que modificar alguna cosa de plec, se modificarà i entonces se podrà licitar.
Veig que en un mes els informes no han estat fets. Moltes gràcies.
Poquet a poquet, tot. Va. Després estava la pregunta sobre el pàrquing de les naus d'Orero. Senyor López.
Gràcies, senyor alcalde. Respecte a aquestes parcel·les que hi havia ahir baix, comentar que teníem un conveni de sessió establert, quan vaig arribar jo tenia un conveni damunt de la taula, el qual tenien a paraula de l'anterior regidor i el que era Bankia en aquell moment. Bankia es va desfer de bona part dels seus actius immobiliaris i els va passar al Sareb. I el Sareb es va delegar en una empresa que se diu Aya, que és la que gestiona els actius immobiliaris d'este banc. Vaig picar en el seu dia, jo no sé si encara està, però en el seu dia vam tindre, bueno, a part de quan tindre moltes converses en Bankia i tal, me van donar moltes vegades moltes llargues, no teníem molt d'interès en continuar parlant d'eixe conveni, però ara fa ja un grapat de dies, ja fa anys, un parell d'anys, vaig veure que hi havia un cartell d'allà, jo no sé si està encara, i vaig picar a veure que si ells tenien, quina era la seva impressió sobre el tema este. Me van dir que la parcel·la estava en venda. Que la parcel·la estava en venda i que ells no tenien que convenir res en cap ajuntament ni res. Ells l'únic que volien era desfer-se d'aquests actius. I a més me van donar tots aquests datos de les delegacions que es van fer de Bankia al Sareb i tot això que acabo de comentar. I me van comentar també que la parcel·la li va costar a Bankia 12 milions d'euros i que avui l'estan venent per 1.200.000. Que si volia fer algun tipus de transacció, que la comprarà la parcel·la. És l'única resposta que vas trobar per part d'aquesta entitat. Així que ara mateix no podem dur a terme aquest conveni que ens haguera dotat d'aquesta zona d'un bon pàrquing, perquè no hi ha cap tipus d'interès per l'altra part.
Sí, una pregunta només, és que no ho recordo ara molt bé. L'Ajuntament se va gastar diners en aquest pàrquing, en tombar part de les naus que hi havia allí, en ficar la valla, no sé, pregunto, que potser l'altra part no tingui interès, però sí que hi ha hagut un gasto dels ciutadans. Li pregunto si hi va haver un gasto de l'Ajuntament en alguna actuació allí. Gràcies.
Doncs, senyor Ferrer, sincerament no li puc contestar si va haver gasto. Va ser justet que vaig entrar de regidor quan va succeir tot aquest tema i no sé si se va produir gasto a l'hora de tombar los parkings. Sí que li puc dir que la seda que passava per davant, això sí que la van fer nosaltres, la van fer des d'urbanisme i això sí que va suposar un gasto. I la valla pels bous, que se va ficar allí. Però enderrocar les naus, no, però ho miraré, gràcies.
Y después la última pregunta es sobre una obra a la partida de San Gregorio, concretamente vais la vía del tren, señor López.
Gracias, señor alcalde. Sí, preguntaba el señor Ferrer a qué respondían las obras que se estaban fent a Idal. Corresponden a una mercantil que se diu Tula Rosa. L'únic que busca és la legalització de la situació existent de les naus que se troben dintre de la seva parcel·la, que són les que estan colindants en la Nacional 3640 i detrás de lo que és la cooperativa. Aquesta legalització, el que era el projecte, contemplava eliminar les fosses sèptiques, otorgar-li tots els serveis que tenen ara mateixes, dotar-les dels accessos no per la Nacional 3640, que com bé se sap no se poden tindre activitats que s'accedeixen per la Nacional 3640, i així poder aconseguir les llicències d'apertura que se demanen. Me demanava si tenia llicència i si tot té llicència.
Bé, vull que sàpiga, i sé que ho sap, que els veïns també estan preocupats perquè, a banda de ser una zona a on s'aparquen camions de mercaderies perilloses, els veïns en aquests moments no saben si ells també poden construir o no. I com no ho saben, doncs també estan preocupats. I no saben si el tema de lo que està fent en els projectes que n'hi ha els afectarà per a la inhabilitat de la partida de Sant Gregori. I a veure, jo veig que allò s'està fent una miqueta en nocturnitat i sense... Jo no estic segur que tinguem permís d'obres de tot el que... Vostè m'ha dit que sí, jo me fio de la seva paraula. Però evidentment sí que quedarem la setmana que ve perquè m'ensenyi la llicència d'obres i el permís d'obres. Perquè no estic convençut d'això. Jo crec que ho estan fent molt a salto de mata, en molts de conflictes en els veïns i en una preocupació tant per lo que és l'aparcament de camions de mercaderies perilloses que poden arrimar-se a les vivendes que hi ha allí ja consolidades i legals, i sobretot per la inhabilitat que puga repercutir les obres que estan fent d'això. No sé, li dic que m'alegro molt que me diga que té llicència d'obres, però m'agradaria que la setmana que ve quedarem un dia i m'ensenyarà l'expedient. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor alcalde. La tinc aquí, la llicència d'obres. És la 247/2013. Vale? No la tinc que llegir perquè li he fet el resum ara mateixes. El que contemplen aquestes llicències és precisament dotar d'accessos, ficar-li les instal·lacions que no tenen ara i poder aconseguir les llicències d'apertura en el que legalitzarien la situació actual. Cap problema, ja ho sap vostè, no seria la primera vegada que ens reunim per a parlar d'algun tema i solventar qualsevol tipus de duda que puguin haure al respecte en este expedient. Aparellant més llicències d'obres otorgades, de valles i tal, que són anteriors a esta, però com vostè em preguntava per aquestes obres en concret, és el que he vingut a contestar. La llicència d'obres està donada del dia 11 de març del 2014. Gràcies, senyor alcalde.
Bueno, no n'hi ha més coses, les altres preguntes les contestarem al pròxim ple. Salsa la sessió, bona nit.